Lorenzo, lejos de perder interés, lo gana y siento que es una Carmen cada día más pertinente de hacer porque tiene esa verdad humana.
En aquesta ocasió, les encarregades de donar vida a la protagonista seran Clementine Marguen i Barduy Abramian, que qualifiquen el personatge com un himne a la dona moderna.
Són les 9 en punt del matí. Julieta confirma al món a RAC1 que viu un moment dolcíssim i que és una de les veus catalanes del moment. La cantant s'està consolidant com la diva catalana per excel·lència, sens dubte, un adjectiu que confessa que no li molesta gens. A l'entrevista va parlar del moment que viu la música en català i va criticar que no té sentit posar-la tota en un mateix sac.
I deien que la música catalana era un gènere, no? I a mi això em semblava una cosa totalment estúpida, no? Perquè realment jo crec que dintre la música en català hi ha molts gèneres, moltes cares, molts tipus d'artistes. Jo crec que durant bastant de temps ha faltat doncs, aquestes figures, no? Per a mi, quan vaig començar a fer música en català i pop en català, era com pot ser que no hi hagi una noia, no?, que faci pop en català.
Julieta va publicar aquest mes de setembre el seu primer disc de llarga durada, 5M, i l'any que ve també promet. És una de les confirmades pel festival Vida a Vilanova i la Geltrú i, a més, també forma part de cartells de festivals de l'estat espanyol com ara el Mad Cool. Poca broma. Pel que fa a l'agenda de concerts del dia, avui que és així mig festiu i que potser teniu l'oportunitat d'anar-ne algun, aquest vespre els Amics de les Arts faran la seva particular versió del concert de Nadal.
Diu que té una casa lluny de tot i un 4x4.
El trio català actuarà a la sala La Paloma de Barcelona a partir de les 8 amb totes les entrades exaurides. Prometen que serà un concert inèdit en què inclouran nadales, cançons poc habituals i alguna col·laboració. Si us heu quedat sense entrada, demà repetiran el mateix concert i encara queden algunes entrades. Per tant, afanyeu-vos. I avui, qui també actua és Núria Graham. Farà el Festival de Nadal de Plaça Catalunya a Barcelona, on presentarà el seu darrer disc, Ciclament, a les 7 de la tarda. És un concert gratuït i que, a més, també repetirà demà, divendres. I acabem a Girona, perquè avui Sergi Carbonell, l'extaclista de Charango, debuta a la Catedral.
És mestís i divers, tot el món que ens envolta, som trossets de molts llocs, som emprenyats.
El cantant pujarà a l'escenari a les 7 de la tarda i presentarà per primera vegada en directe el seu disc, que es diu Ubuntu. L'acompanyaran altres artistes com Magalí Saré o Sebastià Gris. I atenció, perquè RAC més 1 està d'estrena. El Trivial Musical, conduït per l'Edu de Batlle, és el nou podcast de RAC1. Es tracta d'un concurs musical amb dos equips participants, format per tres persones cadascun, tots treballadors de RAC1 i RAC105. El programa està pensat perquè vosaltres, a casa, al cotxe, al sofà, al carrer, allà on sigueu, també hi pugueu jugar.
Si encerteu el nom exacte de la cançó i de l'artista, sumareu un punt i sonarà això.
Molt bé, un punt!
Gràcies a la Marta Massip, sempre referent en aquest programa i tota mena de jocs.
Sempre gràcies a la Marta Massip. Ja hi ha 10 episodis del Trivial Musical penjats a RAC més 1. L'últim d'ells és un especial de Nadal en què hi van participar, d'una banda, Mònica Usar, Noelia Caranezzi i Yael Brusca. De l'altre, Albert Pedrol, Jordi Ramos i un servidor. Què vam fer? Doncs vam jugar a endevinar cançons i bandes sonores de pel·lícules de Nadal. I he de dir... A veure, diverses coses que puc dir. Puc dir que la Mònica Usart... Bé, la Mònica Usar estava allà, igual que l'Albert Pedrol i segurament igual que jo. També puc dir que Yael Brusca va complir amb el que va prometre. Ella va avisar a Edu de Batlle de que és especialment competitiva i com a mínim. Jo crec que la Yael va estar més estona de peu que asseguda, i sort en van tenir elles, però, de la Noelia Granetzi, que és qui realment sabia de música allà, i sort en vam tenir nosaltres de Jordi Ramos. I clar, ja us podeu imaginar qui va guanyant.
Quan no sentíeu aquesta cançó, eh?
Love Actually, no?
No, és Solo en Casa, no?
Escolta, Albert!
No! Vols els hi regales els punts?
És Love Actually.
És Love Actually.
Molt bé!
Tenim 10 capítols enllestits, però el Trivial Musical en tindrà dos de nous ben aviat. S'estrenaran dins del Bona Nit Cincinnati del 31 de desembre, abans de les campanades. I estigueu atents, perquè serà una edició de... Marga Ortuño fa que no amb el cap, però és que sí. Sí, 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 sí. Una edició de música petarda amb Marga Ortuño i tants altres, però és que és igual, és que és amb Marga Ortuño. I als esports, Víctor Roque ha superat la revisió mèdica amb el Barça i s'incorporarà demà als entrenaments amb el grup. El brasiler va viure ahir una jornada frenètica amb fotografies protocolàries i visita a la ciutat esportiva. Roque, que farà 19 anys al febrer, arriba al Barça a canvi de 30 milions d'euros fixos més 31 en variables. A les darreres hores l'hem sentit per primera vegada en declaracions distribuïdes pel club.
És un sueño que he hecho realidad ahora. Creo que... Procuro aprender o máximo com todo o grupo, disfrutar de querer todo o tempo a bola e fazer gol também.
La presentació de Tigrinho està prevista pel dia 3 de gener a la prèvia del partit a Les Palmes. El club té la intenció d'inscriure'l només obrir al mercat d'hivern entre el 2 i el 3 de gener. Això serà possible gràcies a l'espai salarial que deixa la baixa de llarga durada Gavi. Per tant, si tot va bé, podria entrar a la convocatòria del primer partit de Lliga. Més coses en plana esportiva, com sempre amb Repsol, òbviament. Mentrestant, la UEFA i la Lliga envien queixes formals al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea perquè consideren esbiaixat el contingut de la sentència favorable a la Superliga. A RAC1 hem accedit al contingut de l'escrit enviat per la Liga i qui signa el president de l'organisme, Javier Tebas, es queixa que el titular del comunicat de premsa afirmés que la FIFA i la UEFA violen el dret de la Unió i més endavant assegurés que abusen de la seva posició dominant. Unes afirmacions que, segons el text jurídic, són errònies. L'escrit sol·licita que el tribunal corregeixi totes aquestes afirmacions de la nota de premsa amb unes explicacions que arribin als mitjans de comunicació. D'altra banda, Alexia Putellas, que passa pel quiròfan, ja ha passat, va passar ahir, i el Barça comunica que és baixa, però no n'especifica la data de retorn. La capitana del Barça s'ha sotmès a una artroscòpia per mirar d'esbrinar els motius de les molèsties que té el genoll esquerre i que li impedeixen jugar des de fa ja 6 setmanes. Segons Esport 3, la intervenció va durar només mitja hora i no li van trobar cap lesió nova. En canvi, el diari Esport explica que li van treure líquid i alguna impuresa que li havia quedat de l'impacte del partit del Benfica. L'entorn de la jugadora és optimista i espera que torni aviat al terreny de joc. Aquesta temporada ha jugat 13 partits, 9 amb el Barça i 4 amb Espanya. Mentrestant, el Girona torna avui als entrenaments amb la notícia de la renovació d'Ibrahimovic fins al 2026. Tot apunta, però, que el club li buscarà una sortida en forma de cessió perquè tingui minuts. Els gironins, co-líders de la primera divisió, tornen a la feina a partir de 10:45 del matí. Avui, i encara en futbol, el Manchester City derrota 1-3 a l'Everton en la segona jornada del Boxing Day. Els de Pep Guardiola sumen 3 punts importantíssims, vitals, per no despenjar-se de la cursa pel títol de la Premier League anglesa. El City és momentàniament quart, a 2 punts de la tercera posició que ocupa ara per a l'Aston Villa, i a falta del que faci aquest vespre el Tottenham, 5è, contra el Brighton a 9:15 del vespre. En bàsquet, males notícies pel Barça, que va perdre ahir de forma clara a la pista de l'Unicaja, 91-71, 20 punts. Això fa que l'equip encara no pugui confirmar la seva condició de cap de sèrie per la Copa del Rei, 6ª derrota en 11 partits pels de Roger Grimau, un Grimau que no sabia explicar del tot el baix rendiment de l'equip.
Bueno, no te sabría explicar muy bien, la verdad. Sí que es verdad que nos ha pasado una vez que cuando dejamos de estar acertados o de mover bien el balón y nos venimos un poco abajo demasiado y luego ya pues cuesta mucho y contra un gran equipo como es Unicaja y el empuje minuto tras minuto que no paran en 40 minutos pues se penaliza mucho.
El Barça és tercer a la taula de la CB amb un balanç de 10 victòries i 6 derrotes i podria acabar la jornada quart si el València guanya el seu partit diumenge contra el Madrid. Per cert, ahir l'Uni Girona va presentar el seu nou entrenador, Roberto Iñiguez, un tècnic amb molta experiència a la Lliga Femenina que pretén capgirar la mala dinàmica de les gironines. I un últim apunt esportiu en tennis, Carlos Alcaraz supera Novak Djokovic en un partit d'exhibició a Riad, a l'Aràbia Saudita. El murcià es va desfer del tenista serbi per 2-16-1, 4-6, 6-4 i 6-4, i és el sisè cop que es veu a les cares amb 3 victòries, empatadíssim, per cadascuna en el que és, clarament, a dia d'avui, la gran rivalitat en el món del tennis.
Fixa't bé en la persona que va al cotxe del costat. Ara mig acluca els ulls. Oi que té una llum especial? Això és perquè és un il·luminat. I, és clar. Quan t'estalvies fins a 300 euros l'any en carburant i en les teves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies de Repsol, se'n nota. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
El trànsit.
Les rebaixes de Wala us ofereixen aquest espai.
Anem cap al Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim comptant cotxes, no tots, òbviament, perquè si no, no acabaria mai, la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia. Doncs no acabaria mai, ja trobaré parlar-hi. Però ja seria difícil. De un, dos, tres, perdó, tenim cinc cròniques de tornar a començar, no? Doncs en aquests moments hem de parlar d'un accident múltiple a la T11 a Reus. Sembla que un camió ha perdut la porta, una de les portes, ha caigut i una furgoneta i quatre vehicles, mínim, s'hi han vist implicats. No parlen que hi hagi ferits de gravetat i, de fet, la retenció és poqueta, amb tot hi ha un carril tallat. Una avaria a la C33, talla un carril a Montmeló cap a Barcelona i s'ha de circular amb compte perquè hi ha boira a la 2 entre Sosa i Vilagrassa i en la P2 entre Castelldans i Juneda. Pel que fa a la resta de dies, s'ha circulat sense incidències, amb tot demanar-nos molta cautela i vam tenir un dia molt tràgic amb dos morts, un accident múltiple i, per tant, a vegades quan estem més a vacances és quan les coses ens passen perquè anem massa relaxats. Això és tot, que tingueu bon matí.
Comencen les rebaixes de Wala a tot Catalunya. Fins al 50% en primeres marques. Wala! Nike! Wala! Adidas! Wala! The North Face! Wala! I moltes més. Wala! Les grans botigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes. Ara també a Sant Pere de Ribes. Obrim el diumenge 31 excepte Tarragona.
Ara de seguida la tertúlia, avui amb Concepció Baray, David Fernández, Neus Tomàs, Pere Mas i Tian Riba trepitjant l'ull de poll, però abans hem d'acabar aquests apunts aquí al Món RAC1 i avui ho fem parlant de campanades. Falten pocs dies per la nit de Cap d'Any i avui volem fer un repàs de les entrades d'any més accidentades. Volem descobrir qui l'ha fet de l'alçada d'un campanar. És per això que ens fixarem en les grans pífies que hi ha hagut a la història de les campanades a la televisió. Moments tan mítics com el de fa 9 anys a Canal Sur, quan la nit del 31 de desembre de 2014 a l'1 de gener de 2015 va passar això.
Muy atento, porque hay que estar muy atento para no equivocarnos. No nos tenemos que equivocar, ¿vale?
Tenemos ahí está el reloj. Preparado.
Com sentíeu, la publicitat va fer que no es poguessin sentir les campanades. O, per exemple, a l'entrada d'any de 1994 a Telecinco, quan Carmen Sevilla i José María Íñigo no tenien molt clar quin any començaven.
¡Feliz 1964!
¡1994! ¡Felicidades, amigos! ¡Felicidades!
O una de les més mítiques, la confusió entre quarts i campanades, en aquest cas de Marisa Naranjo a Televisió Espanyola, per començar el 1990.
Estos son los cuatro cuartos. Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente, los cuartos a las campanadas.
Sí, sí. Totalment diferent. D'aquests moments i molts d'altres en parlarem al Món RAC1 a partir de les 11 amb el Pere Mas, el Víctor Amela i el David Broc. I just després parlarem d'un altre dels clàssics d'aquestes festes, el concert de Cap d'Any de Viena. Ja ho sabeu, a partir de les 11, campanades i concerts i raïm i cava i que repiqui tot aquí el Monarco. No, no m'acabarà això, l'Oriol, mai. Estem a les teves mans, Oriol Monforco.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambutio.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambutio.
9 i quart.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Pere Mas, David Fernández i Neus Tomàs. Alen de Poll, Tian Riba.
Guarda 10, òbviament.
No, molt bé. D'on ets tu, de Terrassa?
Del centre.
De Calqui, de Calqui.
No, del Calqui.
D'on del centre?
Del centre.
No, jo, de quin lloc del centre?
A veure, jo ara visc a Barcelona.
Sí, bueno, pots... Sí,
però he viscut...
Pots a Calau
vaig viure,
o no? Ets de Terrassa.
Vaig viure molts anys a les Fonts, de Terrassa.
Home,
quina part? La aquella, Terrassa o la Sant Quirze?
Aquella estació. Terrassa.
Aquella estació.
Per ser les Fonts de Terrassa.
Molt bé.
I no de Sant Quirze.
Clar, és veritat.
Sí. I després vaig anar a viure al centre de Terrassa, a la plaça Nova, mateix.
Bueno, és un centre ja relatiu.
Sí,
no, jo que vivia prop de la plaça Progrés, allò és més centre. Tot i ser
Mentira.
Cara Orell. Bueno, és Cara Orell, realment, però... Mm. Però està més a prop del centre que no pas això a la plaça Nova.
I a part, d'això, t'he de dir que ahir vaig pensar en tu, perquè vaig fer en zàping, vaig anar a petar a l'Unicaja Barça de bàsquet.
Sí.
L'entrenador de l'Unicaja es diu Ibon Navarro. Mm. Sou clavats.
Què dius?
Sí. Ets Ibon... Vaig pensar, aquest, hòstia, Ibon Navarro em recorda algú.
És que segur que no.
I no, t'ho juro. I dic, hòstia, però bueno, em recordo algú. I
vas dir el Sergi Ambutio. A veure...
Bueno, té una... Home, no, però què dius?
Té una retirada.
No, té una retirada. Sí, sí, Ibon Navarro.
A veure, David Fernández, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bon dia. Millor que el món.
Sí. Joder. Sí, sí, això
és aló, eh?
Ens volen culpables, però ja no som innocents, anem a dir-ho així.
Bueno, Neus Tomàs, bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Millor que el món, també?
Sí, perquè ja he superat el refredat, crec.
No, bé, fas bona veu.
Crec.
Quantes setmanes t'ha durat el refredat?
Encara estic amb xarops. O sigui, un parell de setmanes, sí.
Sí,
vaig agafar de veritat.
No és fatal, bueno, ahir vam parlar amb el doctor Guerri, que ens va dir que això és... perquè com que hem estat 3 anys sense estar exposats a la grip perquè amb la mascareta durant la pandèmia del coronavirus i després que el coronavirus era el virus majoritari, doncs el nostre cos ha oblidat en certa manera com combatre la grip i això fa
I
que el refredat duri més.
Això que va dir de que amb la sequera els virus circulen més,
sí,
em va cridar l'atenció.
Sí, amb l'ambient sec. Concepció Baray, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, la veritat és que bé. I avui molt tranquil·leta perquè ho comentàvem a fora, no?, que es nota que no hi ha escoles, que són dies així que hi ha molta gent fora, perquè, bueno, el tren venia quasi buit. A Sants, la veritat és que no hi havia gens de moviment i després, bueno, i al metro, jo amb el que he al·lucinat més, que, bueno, el metro anava quasi bé sola. No, la veritat, una... No, la veritat,
el Pere Mas ha pogut baixar tranquil·la.
Sí, la Via Augusta avui bé, no, Pere?
Avui he batut rècords de rapidesa. No, sí, avui no és el dia dels Sants Innocents, és el dia dels desgraciats. Perquè només treballem nosaltres, no, de veritat.
Bueno, això també.
No, és que no hi ha ningú al carrer. O sigui, com un diumenge.
No t'he dit, és que al metro jo anava gairebé sola.
Però la gent on té? Està esquiant a la Cerdanya?
Bueno, a casa, aquestes zones.
A casa? Per què foten a casa?
Bueno, si no treballen, doncs descansen.
I per què estem treballant, doncs?
Perquè algú des de casa ens escolti.
Descansarem la vida.
Doncs, moltes gràcies a totes les persones que tenen la gentilesa de tenir el transistor engegat.
Ai, que antic.
I bon dia amb alegria, per cert.
Sempre.
Ai, mira el Miqui.
Mira, explicaré una interioritat. Bueno, potser no puc.
Sí, sí, pots, pots.
No, sí, la puc explicar.
Quan sí, has, doncs, sí, quan, si ho he quan... posat en un mail és perquè la podies explicar.
No, ho dic perquè quan heu entrat aquí a l'estudi, mentre sona la Marga dient els vostres noms i això, Pere Mas ha dit hem vingut a boicotejar-te la tertúlia.
Ah, no pensava que volies dir una altra cosa.
No, què no vull dir?
No, una mica la idea era intentar no tractar cap dels temes d'actualitat que em fan com bastanta mandra tots, yeah, i tractar temes costumistes, de com ha anat el
pessebre,
de les cues, de les retencions, això que dèiem si ets a Terrassa, però vaja, som obedients i farem el que ens demanen.
Els canelons.
Els canelons.
Clar, com heu portat els àpats? Bé? Ja està, tot païnt. Ja està. Ho tret de sobre. Mira, un
jo tinc una
tema...
tonelada de ja que treus el tema de, sí, de caldo i carn d'olla a la,
ui, no te'l trauràs del damunt
a la nevera,
no,
però
no una
tona, que no he fet jo però que em vaig emportar i que bueno, si algun amic meu o algun familiar em vol que m'enviï un missatge perquè es farà malbé,
es farà agre,
congelador.
Per què te'n vas endur tant?
Perquè la meva família és una família exagerada.
Ah, bueno, com la meva. Com la meva, amb el menjar, com la meva.
Tot és exagerat, ja està.
Com la meva, doncs. Bueno, jo crec que la majoria de famílies en aquests àpats.
Va, anem a temes que interessin a la gent, sisplau.
Mira, aquest és d'avui a primera hora del matí, unes declaracions d'una persona que és de les persones que més clar parla, que és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, el senyor Samuel Reyes, que en una entrevista a l'ACN ha dit i ha lamentat que la gent que viu a les grans ciutats no s'hagi adonat de la gravetat de la sequera, que hagi baixat ara de l'hort, de dir, oi, és veritat, potser sí que estem malament, ara que ha afectat a les seves dutxes, als gimnasos i al Barça, això ho deia.
Un dels missatges que més ha arribat a la societat ha sigut el tancament de les dutxes en els gimnasos. Sembla mentida. Després de que l'agricultura hagi patit retallades d'entre el 50 i el 100%, la societat urbana se n'assabenta quan parles dels gimnasos. O dels vaixells, o de que el Barça no podrà regar.
Això passa una mica. El concepte, bueno, tot el que hi ha darrere el concepte de centralisme, no?
Passa una mica, no, passa molt. Però jo crec que passa ara i passa quan tenim les restriccions a més a l'estiu, que després se n'adonen perquè no poden omplir piscines. No, jo crec que ara són els gimnasos, més a l'estiu són les piscines, però jo crec que costa molt que la gent es conscienciï de que la sequera aquí afecta més, a part del consum diari, de dutxes o aigua del dia a dia per rentar els plats o posar la rentadora o el rentavaixelles, afecta sobretot a l'agricultura, no? I per tant és un col·lectiu que ho passa molt malament ara des de fa molts mesos, perquè portem molts mesos amb sequera i la previsió de pluja és molt molt llunyana, molt llunyana i molt minsa. Mira, jo t'explicaré, no és un secret, perquè ens va veure tothom, però precisament dijous passat, abans de venir a la tertúlia, vaig coincidir a l'AVE, que hi coincideixo sovint, amb el conseller d'Agricultura, aquesta Girona, el David Mascort.
Sí, bueno, el meu doble.
I jo li deia...
Parla exactament igual que Pere Mas.
Diuen que parla com Pere Mas, sí, sí.
Bueno, pues vaig coincidir amb ell perquè és veritat que coincidim sovint a l'AVE, això és el que té els gironins, no?, que ens trobem a l'AVE. I jo li preguntava, li deia, David, conseller, i em deia això, no?, que estem en moments molt complicats, que les mesures que s'han pres perquè no hi ha més remei, que la gent n'ha de ser conscient i les ha de complir, i sobretot que les expectatives de pluja eren molt, 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 molt crues. Mm-hmm. I per tant, que això no... L'expectativa que es té avui és que tot anirà pitjor, no? Llavors, doncs, jo crec que sí, que la gent s'ha de conscienciar i que la gent ha de complir, eh?
Estic d'acord, però... I és veritat que els que primer ho van veure i ho van patir són els pagesos. El que passa és que, mira, ara estava buscant la dada i l'he trobat al periòdico del mes de juny, l'àrea metropolitana, i al juny, que és un mes, consumeix aigua per sota del límit. Mm-hmm. En aquell moment només tres municipis estaven per sot, superaven el límit, i llavors eren 230 litres per persona, i la mitjana que s'estava consumint era de 165 litres per persona i dia, és a dir, estava molt lluny, eren dades de l'ACA. Vull dir que, a més, això tots els experts t'ho diuen, que l'àrea metropolitana de Barcelona, probablement també per la densitat i pel tipus de construccions, és de les que, si ho compares amb altres àrees metropolitanes, de les que menys aigua consumeix. De fet, això està per sota, i en aquell moment va sortir Cervelló, la Palma de Cervelló i no sé quin altre municipi, eren tres, i que van explicar més que era també per una qüestió bastant excepcional. Vull dir que jo no sé si la gent està molt o poc conscienciada, però, però l'àrea metropolitana de Barcelona no seria precisament un exemple on, segons les pròpies dades de l'ACA, s'està consumint en excés.
Una cosa, a més, Neus, l'aigua del... Jo, si vols, fem el debat de l'aigua, però...
Jo no sóc una experta ni en sequera, ni en polítiques, el que dic és que les dades...
Sí, però el problema de l'àrea metropolitana és que l'aigua, que sobretot ve Ter-Llobregat, l'aigua del Ter se n'envia molt a l'àrea metropolitana, el cabal del Ter baixa els mínims que ha de complir, per exemple, a Girona, i per tant els primers que pateixen la falta d'aigua són comarques gironines que l'àrea metropolitana. Aquest és un debat entre... territoris dins de Catalunya, molt intens.
Segur, i que la primera emergència...
Que el Parlament s'ha tingut molt, el David segur que el recorda.
Sí, però jo no estava parlant d'això, és a dir, no estava parlant...
Sí, però el problema és que l'aigua... Sí, però el problema és que perquè es consumeix, encara que sigui menys, aquest 165 que tu comentes, comarques gironines ja comença a patir restriccions, sí, perquè pugui arribar aquesta aigua.
Allà no hi ha embassaments, no hi ha desaladores, no hi ha alternativa.
Efectivament.
I tots hem fet el reportatge de l'Empordà com a la zona zero del...
Bueno, jo no és que faci reportatges, no. És que hi visc i convisc amb aquest fet i amb aquesta realitat.
Em deixaràs acabar. Tots hem fet el reportatge de l'Empordà com a zona zero. No estic parlant d'això. Estic parlant de quan es comenta que a l'àrea metropolitana falta conscienciació, crec que es fa una cosa una mica genèrica, perquè a més, si ho mires, per exemple, per barris, doncs els barris amb rendes més altes és on hi ha un consum més alt, i hi ha barris on ja no poden baixar més el consum per una qüestió gairebé sanitària.
Ah, però
que això
jo no parlava de l'àrea metropolitana. Jo deia que la conscienciació parlava de Catalunya en general, que és el que li afecta totes les restriccions.
Però com que el debat venia sobre...
Part del Barça que no pugui regar.
Però com que el debat venia sobre si a l'àrea metropolitana o a Barcelona o les zones més poblades s'ha pres consciència ara, jo l'únic que dic és que les dades el que demostren és que no hi ha un consum excessiu, sinó tot el contrari. Després, si vas a mirar per barris, sí que pots veure que hi ha barris que estan per sobre i que sempre coincideixen amb les rentes més altes, doncs, per molts motius, però jo no vull entrar en un debat territorial, perquè ara et vindrien els de l'Ebre i et parlarien de l'Oseu, els de l'Empordà de l'Oseu, els del Pallars et dirien que baixen, canvien l'aigua de les seves centrals hidroelèctriques per fer la llum a Barcelona. No estic parlant d'això. Estic parlant de si hi ha poca o molta conscienciació, i que el que dic és que les dades, no sé si contradiuen, però demostren que no hi ha un excés aquí, a les zones més poblades.
Jo crec que és un exemple de centralisme que deies, El problema de l'aigua és un exemple més del centralisme, tot acaba a Barcelona, de les tres províncies restants de Catalunya. En aquest cas, jo conec bé la realitat a gironina, i mira que ja ha arribat a haver mobilitzacions precisament per això, perquè s'envia tanta aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona que el cabal del Ter, al seu pas per les comarques gironines, sempre està sota dels mínims, no del límit, no, dels mínims. Si ha de passar, jo crec que són 3 centímetres cúbics, no? I no arriba als 2, sol estar entre 1,8 i 1,9.
Sobre centralisme, sobre sequera, ara de seguida David Fernández, Pere Mas i Dian Riba, però abans... Anem a veure què ens explica la Noemí. Bon dia, Noemí!
Molt bon dia a tothom, com esteu?
Molt bé.
Benvinguts al lloc on sempre la màgia de regalar pot amb tot. Has d'aprofitar la millor selecció de productes amb fins al 40% de descompte fins al 5 de gener i només al Corte Inglés. La màgia de regalar amb una selecció única de marques i ofertes en llar, bellesa, moda i molt més. Si vols començar el 2024 renovant la teva llar, tens un joc de paelles Efficient Pro de Bra al 40% de descompte. O una bateria de cuina d'acer inoxidable de 5 peces Essence de Swilling al 40% de descompte també. El mateix descompte trobaràs a Tèxtil Llar en una selecció de fundes nòrdiques, jocs de llençols, adredons i mantes al Corte Inglés. I per les teves festes, aprofita les ofertes en alimentació, com un 80% de descompte a la segona unitat de tots els fumats refrigerats de la Balinesa. O si compres un pack de 24 llaunes de Coca-Cola i un panetone de la marca Paluani, et surt tot per 22,19 €. Un festí d'estalvi de 4 euros. Fins al 5 de gener, troba el teu moment màgic per regalar només al Corte Inglés, a botiga, web i app. Feliç 2024! I aquest dissabte tenim un munt d'activitats. Ballar, cantar, escoltar històries fantàstiques i fins i tot explorar el cel de Nadal en un planetari. Tot això a les activitats infantils que el Corte Inglés de Can Dragó, Cornellà, Girona i Sabadell tenen preparades per tots aquells que encara creuen en la màgia del Nadal. Consulteu les activitats al nostre web. Ah, i recordeu que aquest diumenge 31 de desembre les nostres botigues estaran obertes fins a les 8 del vespre. Doncs per avui res més, que acabeu de passar molt bon dia. Adeu!
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
A Diesel Auto, concessionari oficial Volvo, volem recordar-te que un any més i serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024, a Volvo Diesel Auto continuarem al teu costat. Molt bones festes.
Lo tiene el guiri y el granjero, la influencer y el abuelo, el que cocina el capón y el que compra el cotillón. Es un extra de ilusión. ¿Y tú?
Ja tens el cupó de l'extra de Nadal de l'11? No te'n quedis sense. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Tots tenim un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
9:31, ara dono pas a David Fernández, Pere Mas, també, i el Tien Riba també, si vol dir alguna cosa sobre el tema, però deixeu-me dir que d'aquí mitja horeta, tres quarts d'hora, mal comptats, a partir de les 10 del matí, avui farem un cas del contenidor. Ja us explicaré després, ja parlarem amb la persona amb la que hem de parlar, però que sapigueu que implica un gos deslligat i una nena de 5 anyets que estava jugant en un parc. Això serà d'aquí una estona. Parlarem amb la mare d'aquesta nena que s'ha posat en contacte amb nosaltres al contenidor del Monarracú. Però ara el tema que teníem sobre la taula era la falta d'aigua i també aquest element del centralisme que denunciava precisament avui al matí el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, el Samuel Reyes, dient que ara de cop tots ens n'hem adonat de que ens falta aigua, tot just quan s'ha anat a picar la porta del Barça o se li ha demanat a la gent que no es dutxi al gimnàs. David.
Unes quantes coses. Bueno, sobre qualsevol centralisme, és obvi que, no? Que la crítica és universal, però també és veritat, una mica en el fil del que deia la Neus, que clar, som un país molt desequilibrat humana i territorialment, i per tant l'àrea metropolitana de Barcelona, fins al quart cinturó, anem a dir-ho així, congrega 4 milions, més de 4 milions de persones. Jo crec que no és cap innocentada allò de la sequera, però mirant enrere i comprovant que ha passat molt de temps i que ja no som tan joves, doncs jo crec que quan estàvem al carrer aquí o a les Terres de l'Ebre amb la samarreta blava i el nus, que era el 2002-2003, quan aquell senyor que es deia Canyete deia que s'imposaria el Pla Hidrològic Nacional perquè t'entra l'entrecuix, el lema era per una nova cultura de l'aigua. Han passat 20 anys ja i no ens volem creure el que ja sabem i no en volem aprendre. Ahir crec que llegia a La Vanguardia, crec que era, que una ONG britànica i feia el balanç dels 20 pitjors desastres climàtics de l'any,
sí.
I el 9è era la sequera al regne,
sí, a nivell econòmic
al regne d'Espanya. Mm-hmm. I després hi ha altres coses en un país, això, on la verge és negra i el goril·la era blanc, doncs en fi, els camps de golf gastant el mateix que hi ha en 6 mesos, i això ha costat moltíssim també durant l'estiu, i jo crec que tothom sap que el problema és de previsió i de prevenció, no? I que fem tard, però en fi, ja veurem. I el que deia la Concepció també, ho recordo perfectament,
la bronca sideral i el nyap considerable. Crec que és una sentència ferma que parla de nyap, la concessió d'ATL i sí, en aquell procés de venda del país quan les retallades, que finalment va acabar l'any passat provisionalment, perquè una sentència va obligar la Generalitat a pagar 305 milions d'euros a Acciona, que tenia Acciona, i així estem. I en fi, jo crec que l'aigua ja que estem aquí, i també ha passat per Barcelona, en aquesta ciutat, la campanya bestial que va fer Agbar contra l'intent de municipalització, fins i tot amb infiltrats en les assemblees del moviment per la mobilització, per la municipalització de l'aigua, i me'n recordo a Itàlia també, perquè el 2011 van fer un referèndum i el van guanyar sobre si l'aigua havia de ser pública, i amb un 81% doncs l'aigua és pública i és un bé públic que hauria de ser de totes i tots. Per tant, és un debat que serà de, no és de radical present, serà d'inquietar un futur.
Pere Mas.
Ostres, és que hem fet una olla tan general, un embaràs de tants temes que no sé per on tirar. Per ser més pensar, amb la samarreta, lo Riu és vida i el Manolo Tomàs,
sí,
que era el portaveu.
Enorme Manolo Tomàs, enorme Susana Vella,
sí, les dones de l'Ebre. Si la idea d'Aznar de portar aigua de l'Ebre no era bona en aquell moment, potser tampoc és bona ara. No sé, ho dic per la contestació social que va haver-hi en aquell moment. Jo no sé si som centralistes o no som centralistes. Em sap greu que la Concepció estigui enfadada. Jo repente que sóc de comarques, més o menys.
No, i visc un poble petit. Enfadada. Jo no. He après a conviure amb el centralisme, sí, de Barcelona.
Bueno, vius un poble petit
que gasta 400
euros. Que gasta més aigua per habitant, eh?
Sí, sí, no. El Tian Riba, que viu en aquest mateix poble petit, com va quedar clar dimarts a l'excel·lent documental. Sí.
En un pis, per això, no en una casa amb piscina. Que sí. Són els que
no, cap dels dos tenim piscina. I tanquem la xeta quan rentem les dents. Però sí que és veritat, ara obviant això que dèiem, jo no crec que això sigui una guerra de centralisme o no centralisme. A part que jo no faria gaire comentaris sobre si la gent de Barcelona o de l'àrea metropolitana s'han assabentat de la crisi amb l'aigua a través del tema de les dutxes i les piscines, perquè me'n recordo que va haver-hi unes declaracions bastant desafortunades del conseller que va generar una certa confusió sobre si es podia regar o no es podia regar, si es podien omplir les dutxes, se'n recorda o no? Que era, es va explicar malament, diguem-ne, aquí vam tenir la nostra salsa sobre el tema. Per tant, se'n va parlar i potser va fer que algú més se'n consciència. Jo crec que la gent en general tendeix a ser bona gent. Quan va haver-hi la famosa sequera de la Moreneta, recordeu que es va demanar a la ciutadania que fes un esforç de tancar l'aixeta, i la gent va tancar l'aixeta, perquè això sí que és una cosa que es pot estudiar. Ara bé, amb el mateix cas que deia el Tian dels 400 litres que es gasten a Mata de Pera, que ara se'ns emprenyarà l'alcalde que no està escoltant la ràdio,
pues que s'enfadi,
però és gent doncs, que rega el que no ha de regar, no és gent que està rentant-se les dents tot el dia, no, és gent que rega el que no ha de regar essencialment, diu que també hi ha unes fuites, però perseguim els consums excessius. Si és una cosa que... O sigui, a mi m'arriba una factura a casa que posa els metres cúbics que gasto al cap del mes, perdó, del trimestre, que és trimestral la factura, i et diu allà quan has gastat. Per tant, hi ha un senyor, que es diu Aigües de no sé quantos, que sap el que ha gastat. I jo, si realment hi ha aquest problema d'excés de despesa, que es persegueixi. Sí que és veritat que els ajuntaments es queixen que se'ls ha traslladat la responsabilitat de fer de policies de l'aigua, quan ells potser ni tenen els mitjans, ni tenen tota la informació, depèn de la societat, si és municipal o no, poden tenir més o menys accés a les dades, però jo crec que la gent, en general, malgrat alguns comportaments individualistes, algú que digui, escolta, mi, jo ara entro en dutxo, em rento les dents, deixo la baixeta oberta, i ja me la tallaran al gener. Perquè, clar, hi haurà un moment que la realitat... O sigui, el problema és la inèrcia amb la que estem acostant-nos cap al precipici, que ara has d'actuar per evitar una cosa que sabem que passarà al març o que passarà al febrer, a no ser que es foti ploure de casualitat, que portem 3 anys amb un sistema de pluges absolutament fora de lloc. Aleshores, no crec que sigui una batalla entre Girona i Barcelona i l'aigua del Ter. Jo no tinc gens aquesta impressió. I a més, si hem de començar a parlar dels beneficis de tenir una gran ciutat com la que és Barcelona, amb tots els avantatges que pot tenir, o sigui, clar, o sigui, bé que deus venir de tant en tant a Barcelona a un hospital que potser allà dalt no el tens amb tanta...
Bueno, jo sol anar a l'hospital a Girona, sí, però jo no, però, no, però jo no
que,
volia fer...
Jo crec que la batalla d'aquesta comarca és Barcelona, del qual jo no sóc sospitós de ser partidari de Barcelona.
No, però a veure, una cosa és el tema de la sequera, però l'altra és el debat de l'aigua, el debat de l'aigua que dona per molt, i a veure, jo crec que tothom recorda, doncs, el gran debat al voltant de la Tella. És que, a veure, això és evident, i el tema del Ter i del cabal del Ter és el que és, que va cap a Barcelona, però sí, a mi o sigui, no em sembla pas malament, sempre i quan es compleixin els mínims. Ara, a partir d'aquí, el tema de la sequera, que jo, que la Neus també ho ha dit, i jo insisteixo, jo no he parlat només de Barcelona, és que per mi conscienciació ha de ser de tot Catalunya, i possiblement aquesta conscienciació s'ha d'allargar en el temps per no arribar a situacions límit com la d'ara, perquè si els hàbits que tu agafes, no, que podem tenir aquí, que tu deies, jo em rento les dents i paro la l'aixeta, no? Jo també, i tinc molta mania. Si aquests hàbits s'extenen, segurament no arribarem a situacions tan límit. El problema és quan aquestes, quan tu només agafes aquests hàbits perquè hi ha un decret de sequera, no? I comences a reduir el consum d'aigua. Al final, la factura de l'aigua la paga cadascú. Per tant, tu també saps, no?, quan gastes de més. Bueno, llavors hi ha moments de l'any que tu, no sé, fa més calor, et dutxes més, o, però no sé, no? Tens uns hàbits que et porten a un consum més ampli d'aigua i altres que no. Però això és normal en funció de les estacions. Però en el teu dia a dia, si tu, si la gent interioritza uns bons hàbits d'ús de l'aigua, jo penso que aconseguirem també no arribar a situacions extremes quan, per desgràcia, no plou, que no està en mans de cap d'aquí fer ploure, no?
Però més enllà d'això, que és evident, i dels comportaments responsables individuals, hi ha preguntes que, com a país, jo crec que ens hauríem de fer. Es va decidir que l'ACA s'havia de dedicar a eixugar deute i això va fer que no fessin obres durant una dècada, aquestes obres que ara els alcaldes demanen perquè no estan fetes, i no estem parlant només de fuites, no? Bé, doncs això va ser una decisió
política,
que ha tingut una decisió política. Com es va dur a terme la negociació d'ATL va ser que va tenir un conflicte, recordeu, polític en aquell moment dins de Convergència, fins i tot, doncs van ser decisions polítiques. Si l'aigua ha de ser un bé públic o ha de ser una part de negoci, o fins a quin punt ha d'estar consorciada, o fins a quin punt hi ha d'haver empreses que facin més o menys negoci, és un debat de país que no s'està tenint. Quan es plantegen projectes com Hard Rock, que és veritat que el territori, una part del territori allà a Tarragona, que considera que s'ha de fer perquè veu que és una sortida laboral, i jo això ho puc respectar, però el David parlava dels camps de golf, ens podem preguntar si un complexe com aquest ara ens el podem permetre, no? Per molts motius, però un d'ells és precisament també el consum de l'aigua. Quan es planteja el debat del turisme i la despesa d'aigua en funció també dels nivells dels hotels, doncs és una cosa que és incòmoda de fer, però que l'hem començat a fer, doncs resulta que potser ja, perquè a més està fet, no? Quan més estrelles té, més consum d'aigua, doncs igual allà també s'ha de mirar si on es necessiten o si es necessiten més hotels. O per exemple, s'ha parlat molt de l'exemple de Matadepera. El vostre alcalde, el vaig escoltar a la ràdio un dia dient que tenien identificats quins eren aquests veïns, que em sembla que no éreu vosaltres, quins eren aquests veïns que tenien aquest consum i que se'ls havia avisat, igual que a Begú han començat a posar multes. Podem preguntar-nos del model urbanístic, per exemple, a la Costa Brava, a tota aquesta zona, no? Dic Begú perquè és l'exemple que s'ha posat, i a més l'alcalde també ha fet declaracions. Podem parlar del model urbanístic en determinades zones. Després parlarem del raspall de dents, però si aquesta pregunta, que és molt incòmoda, que ja ho entenc, i que segurament a un any d'eleccions ningú es vol formular, doncs passaran 10 anys més i ens preguntarem per què no es van fer les obres. I recordo que quan es va fer la desaladora d'aquí, hi havia gent que deia que no feia falta, que era una infraestructura caríssima i que no feia falta. Sort que es va fer.
Clar, jo és que si entrem en això a la olla, si entrem a Brera, m'aniré a Iberpotash, que és una empresa que se l'ha mimat des de tots els poders haguts i per haver, i que s'ha linxat al riu Llobregat, no?, que també és una gran irresponsabilitat, pocs canals hídrics importants que tenim, i resulta, però en fi, recordo que hi ha la salmorra,
sí,
i encara...
Tu deies, jo soc de Girona, jo soc del Pallars, podem parlar de les concessions de les hidroelèctriques, sí, quan s'esgoten i què passa després, doncs que es van renovant, saps? Podem parlar... En fi, perdó.
No, però tens raó. A més, jo crec que no... O sigui, quan parlaves de l'estrès hídric, que viurem els mesos que vindran i que ja portem vivint, clar, no, o sigui, res, crec que és aquest mes tot el que diré, eh? Des dels pous il·legals de Doñana, que ara s'ha tancat un acord perquè s'estan assecant també els pous de regadiu, fins al que va passar a Múrcia, al Mar Menor, que va ser un escàndol, recordeu tots els peixos morint també pels usos i abusos d'una determinada indústria, també la turística, en relació a això, no? O som conscients d'això, ja per donar la mala notícia, i ara sí que no és cap innocentada, a partir de la setmana que ve tot el sistema TEI puja el preu de l'aigua un 30%.
Efectivament.
Anirà per ajuntaments, però puja encara més. Tot i les mesures anunciades ahir, doncs la factura revertirà, però la nova cultura de l'aigua que reivindicava el Manolo de Tomàs, el Pedro Arrojo, clar, vull dir, hi ha gent que està advertint fa moltíssim de que és un problema greu i que, en canvi, fins i tot amb una altra gestió de l'aigua, que passa per hàbits, que passa també per reutilitzar, no? Vull dir, les aigües grises que tant s'han parlat, aquí no estan instal·lades encara. Ara és caríssim instal·lar aquí aigües grises a qualsevol casa s'ho podrà permetre, qui s'ho pugui permetre, però clar, l'aigua com a bé bàsic, partint de que el 85% de cadascun de nosaltres som aigua, biològicament, doncs és una reflexió a tenir en compte, però jo crec que no s'ha fet la feina que s'hauria de fer, perquè estàvem aixugant deutes que tampoc s'han avaluat, no? Ni s'han fet les degudes auditories de com fèiem les coses.
Jo comparteixo que no s'han fet les inversions, efectivament, i en falten moltes, i algunes van venir des del govern d'Espanya. La desaladora de Blanes la va fer el govern central, no la va fer el govern de Catalunya, i també hi havia gent que deia que no feia falta, i sort que la tenim. Però jo crec que, o sigui, jo comparteixo part del que dieu, però criminalitzar tot un sector en relació a l'aigua mentre la gent no canvia els hàbits, jo tampoc hi puc estar d'acord. Parleu dels camps de golf, jo desconec el projecte de Tarragona, per tant no el desconec, però hi ha camps de golf i cada vegada més que ells mateixos tenen un cicle intern d'aigua i per tant no tenen una despesa ni un ús d'aigua abusiu. Ells, tot és reciclat i per tant és l'aigua, la van reciclant i fan servir la mateixa. Per tant, no tots els camps de golf malgasten. Sí, no tots els camps de golf malgasten l'aigua, ni tots els hotels malgasten l'aigua, ni... Per tant, jo estic d'acord que hem de replantejar certs models, però sobretot el que hem de fer és que el model que tenim es consensui, que tothom ha de posar de la seva part. I jo crec que ja és la majoria d'hotels, per no dir tots, que tu quan arribes a l'habitació, és igual de la categoria que sigui, t'expliquen bé que les tovalloles intentis utilitzar-les més d'un dia perquè no hagin de rentar tant, que l'aigua, no, que l'aixeta la tenquis, bueno, és la seva manera, perquè al final l'hàbit és de la persona que utilitza l'habitació, no del propi hotel, no? Per tant, per això jo deia que jo penso que passa molt per als hàbits de cadascú i del que apliquem quan anem fora. Si tu a casa teva intentes estalviar aigua, per què vas a un hotel i obres totes les aixetes?
Però,
digo jo, no? Mi, bueno, no sé, jo intento fer raó, el mateix, però les hores que passo en un lloc que no és casa meva.
No dic que malgastin o no malgastin, però aquesta dada va sortir abans de l'estiu. Un turista d'un hotel de 5 estrelles a Barcelona gasta 5 cops més aigua que un barceloní. Aquí són 150 litres per persona, la mitjana dels que vivim aquí, per persona, i els hotels aquests de gran luxe són 500. No dic que malgastin o no malgastin.
Neus, aquesta el que, persona a casa segur, seva tampoc el que, fa una bona utilització
de l'aigua. No, el que estic dient és que consumeixen més, ja està, sí. I que a l'hora de plantejar nous projectes, sí, com que no plourà més, per entendre'ns, sinó que tots ens diuen, no?
Llavors no fem hotels. Si no plou més, no fem hotels.
No dic que no facin hotels, sinó que el model econòmic, s'ha d'adaptar també a les circumstàncies. Igual que sabem que no podem anar fent més regadius perquè no ens els podem mantenir, doncs que el model econòmic tingui en compte aquestes dades.
Però també hi ha una... Jo per donar la raó a la Neus, sense que sigui cap sorpresa... No, o sigui...
Puc, la sorpresa és com a la
no,
dolça vida.
No, puc entendre el debat, que efectivament m'adreço a la Concepció Barall. O sigui, jo crec que també hi ha una perversió fonamental, que ha passat amb moltes coses, que es diu qui contamina, que pagui, i qui gasti més aigua, que pagui. Però és que aleshores només l'accés a contaminar i l'accés a tenir aigua és tan classista
ja
com que qui tingui diners podrà
David,
tenir aigua.
Qui gasta aigua ja paga, perquè l'aigua al final la paga cada consumidor. Que també anava a dir, tu agafes la factura de l'aigua i el que menys costa és el consum d'aigua. O sigui, els centímetres cúbics que tu hagis consumit d'aigua és el que et costa menys de tota la factura. Jo no sé si us heu pensat. Sí. Entre l'impost d'aquí, l'ACA, no sé què, no? Que més ara...
Escombraries.
Es pujaran... Sí. Un preu progressiu, segons els metres cúbics que gastes, sí. Puja el preu del...
Sí, però si tu t'hi fixes, el que és realment l'aigua que has consumit és el que té el cost més baix. Això, mireu-vos a la factura d'aigua. Ara a Girona ens ho han separat, les escombraries ja no van a la factura d'aigua. Per tant, encara és més clar que veus, no? Dius, home, doncs jo m'he, no? Jo m'he portat bé, perquè m'entengueu. He fet un consum responsable i tal, però...
Clar, però jo dic que no s'entén que en un context de sequera, d'emergència, a les portes de, no, d'encara més allà, algun límit s'haurà de posar també, fins i tot el que vulgui consumir tota l'aigua que vulgui, i dir, no es pot consumir més. Jo no vaig, és veritat el que dius dels hotels, jo vaig a pocs hotels, però el 2002 me'n recordo els Països Baixos que vaig anar a un càmping i quan arribaves al càmping, que eren 4 nits, em van donar 8 fitxes, i era la fitxa de l'aigua. Que la posaves i era una dutxa de 2 minuts i mig. I si volies més, pagaves
dos fitxes.
Pagaves, no? les havies de comprar, no? I jo quan vaig entrar a la seta a treballar al 90 i pico, el primer que em van dir com a benvinguda, que ens van fer una xerrada així, van dir, aquesta fàbrica de Martorell gasta tanta aigua com Tarragona. I ho deien... no? Com dient, és una gran infraestructura.
Clar, que bé, no?
I clar, bueno, en aquell context no estàvem, en el context yeah. actual
no
de sequera, però si veiem de prop els usos dels no? de o aquella canonada famosa que 15 anys després, crec que aquest de Badalona, 180 mil·litres, no? L'obra diuen que és complexa, sí, i per anar al principi sí que és veritat que s'agraeix en aquests mons de Déu, doncs que hi hagi un senyor a l'ACA que se l'entén quan parla, no? I que diu algunes veritats del barquer, no?
Són les 9:51. Ara poseu un altre tema sobre la taula. Deixeu-me fer una pausa per la publicitat. I quan tornem, parlarem amb la Neus Tomàs, amb la Concepció Baray, el David Fernández, el Pere Mas i el Tian Riba sobre com, màgicament, per dir-ho d'alguna manera, aquestes concessions que va fent Madrid a Catalunya, aquest suposat tracte singular que tant es treballa l'independentisme en negociacions, en qüestió de dies... s'acaba convertint en cafè per a tots. Ara de seguida.
RAC 1.
Nadala't. Viu la llum del Nadal d'una banda a l'altra. Nadala't. Celebra, compra, passeja, regala. Nadala't i arriba tot arreu en transport públic. Aquest any... Nadala't amb TMB.
Escolta, encara no t'has assabentat? Cases ha obert una nova botiga a Viladecans de Style Outlets. Nosaltres comprarem sabates per a tota la família. Les sabatilles del nen, unes botes per a la nena, el Fran renovarà els seus botins i jo m'agafaré unes sandàlies per Cap d'Any. I tota la mateixa botiga. Això sí que és començar el 2024 amb bon peu. T'esperem a Viladecans de Style Outlets.
Per festes ens uneixen dues tradicions: un bon pollastre i anar al teatre. El teatre ens uneix. Entra a triateatre.cat i regala emocions.
Dime, niño, un best-seller, el más vendidito del año. Que sea de tapa dura y de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, una escapada astronòmica als Pirineus o un matí fent de pastor. Tria i remena entre més de 500 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. El mateix desig el compartim a Vilamòbil, concessionari oficial Volkswagen. Vilamòbil Volkswagen et desitja bones festes.
Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrelles Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrelles Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar em porta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
A toyotaigualadaocasion.com ens sentim orgullosos d'acompanyar-te un any més durant aquests dies de felicitat i bons moments. Gràcies. toyotaigualadaocasion.com et desitja bones festes.
Dime, niño, un best-seller, el más vendidito del año, que sea de tapa dura i de un escritor peruano.
Al teu Nadal li falta FNAC, el lloc on trobaràs els millors regals i idees per encertar-la aquest any. Et falta FNAC.es.
RAC 1. Torna el torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç. I ve amb una nova varietat, brownie amb nous pecanes. Podeu trobar el torró solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. RAC 1. Tots som 1.
Bones festes, amigues.
Aquestes festes RAC 1.
El perquè de tot plegat.
A veure, són les 9:55, mentre esperem que tornin de... perquè han anat un moment al lavabo, tant la Concepció Baray com el Tian i el David Fernández.
No, no està gastant aigua.
Ara mateix a la taula hi ha Pere Mas, Neus Tomàs i jo. Bueno, aquí estem.
El teu servei i la Catalunya sí. Tota la circumstància.
Deixeu-me que us expliqui una cosa. Ja sé que he donat pas a publicitat plantejant un tema, però bueno, com aquestes coses sempre anem fent girs de guió en aquest programa, doncs ara també. Potser heu vist una piulada de Jaume Pedrós, del president del Col·legi de Metges, que diu: estic estupefacte, algú pot explicar-me si aquesta merda de material, perdoneu l'expressió, és autèntica o es tracta d'una preinnocentada. I comparteix una foto d'unes targetes pensades per esnifar cocaïna que han estat repartides per la Federació Casals de Joves a Catalunya. A les targetes, que el que fan és imitar una T usual, si resumeixen els passos per esnifar la droga correctament i amb seguretat. Val? És a dir, a veure, deixeu-me buscar la piulada per llegir exactament què diu, eh? Jaume Pedrós, tinc la piulada aquí. Hola, benvinguts de nou. Hola, hola. Els estava dient que hem fet un... Perdoneu-me el gir de guió, perquè hi ha una piulada del Jaume Pedrós, val? Del president del Col·legi de Metges. Torno a llegir el missatge, tot just estava començant, que diu: estic estupefacte, algú pot explicar-me si aquesta merda de material, perdoneu l'expressió, és autèntica o es tracta d'una preinnocentada, val? I comparteix una pilota del Josep Martí, en què comparteix una foto d'una targeta que es diu té drogues, at drogues, com si fos una T jove, una T usual, val? És una targeta que està pensada per consumir cocaïna. A darrere, si llegeix els missatges, pica bé el que vagis a prendre per una experiència més segura, canvia de fossa nasal de tant en tant, no utilitzis sempre la mateixa, neteja't amb aigua tèbia o sèrum al nas després de cada viatge, els turulos són d'ús unipersonal i intransferible. Val? Aquesta és una targeta emesa, distribuïda per la Federació Casals de Joves de Catalunya. Val? Llavors, nosaltres hem parlat amb la Federació de Casals de Joves de Catalunya, que és una entitat que agrupa casals juvenils de tot el país, i el que ens diuen és el següent: que la targeta és real, per tant, no és una preinnocentada com plantejava Jaume Pedrós, forma part d'una campanya de reducció de riscos de consumició de substàncies que van engegar el 2021 amb l'assessorament d'Energy Control i que ara han reeditat. Ens diuen que l'objectiu és donar informació, prendre consciència i sobretot ajudar a reduir els riscos a les persones que consumeixen, però, diuen, mai incentivar-ne el consum. Què més ens diuen? Ens diuen que el material que s'entrega a la campanya amb la targeta és un rulo i suero, perquè hi ha gent que controla malalties utilitzant bitllets o altres utensilis que aguditzen els riscos de consumir drogues. Ens diuen també que mai s'han repartit a l'engròs, que només en parades i actes concrets pensats per reduir riscos en col·lectius determinats, i ens concreten que s'han repartit 500 targetes. Per tant, que l'abast de la campanya és limitat perquè està pensat per col·lectius concrets, no per un ús generalitzat. És a dir, que si algú s'ha pensat que la Federació de Casals Joves de Catalunya incentivava la gent a drogar-se, no és així. Que les targetes formen part d'una campanya no perquè els joves es droguin, sinó perquè aquells que ja ho fan puguin minimitzar el risc de contraure infeccions, com es fa, per exemple, amb les sales de venopunció. El tema és que és veritat que ara han corregut unes imatges per les xarxes socials distribuïdes i la gent posant en dubte fins a quin punt són correctes o no són correctes aquest tipus de campanya. No sé si algú vol fer algun comentari, si no, queda fet l'aclariment, perquè hi ha aquesta piulada del Jaume Pedrós i potser hi havia algú que s'ho plantejava. No sé, Pere, que em mires?
No sé, no, em miro perquè tinc aquí al davant.
Ah,
no, home, a veure, aquí hi ha molts comentaris a fer sobre aquest particular. Sí, i...